El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu, com sempre, aquesta hora comença la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres tenim Jordi Casas i també una de les estrenes de la temporada, Inzane Conesec, regidora del PSC i politòloga. Molt bon dia als dos. Moltes gràcies al Jordi Casas per repetir temporada i a la Inzane, doncs, per estrenar-se com a tertuliana.
Encara no parla del tema sou.
El tema sou a direcció, el sortir a mà dreta, ja ho saps.
Ens augmentareu, no?
Sí, home, de 0 a 0 no...
0% de 0%, val.
És 0. I estem també a l'espera que el Toni Ramon s'incorpori a la tertúlia. Haurem de parlar del tema, Jordi?
Del procés, vols dir?
Del procés,
perdona,
exacte.
Perdona, haurem de parlar del tema. És que mai han deixat de parlar del tema, vull dir que no sé.
Jo em remeto a l'agenda que tenen els diaris i, home, està clar que el que és la B baixa d'aquest dijous i l'escenari polític català o el procés està marcant l'actualitat. Continua el ritme d'inscripcions, ja són 485.000 persones les que s'han inscrit a la via catalana d'aquest dijous. La Diagonal, per exemple, que era un dels trams pel qual els patia, ja està gairebé plena del tot. A Sant Cugat tenim el tram 23, l'assignat a l'Assemblea de Sant Cugat ja ple, i demà tindrem a la nostra ciutat l'acte d'adhesió de l'Ajuntament al Pacte Sant Cugatem pel dret a decidir. Dit això, obro el debat amb diverses preguntes, que no cal que contestem totes de cop, que podrem anar tractant al llarg d'aquests tres quarts d'hora. Com creuen que anirà la diada d'aquest dijous? Si consideren que es votarà o no el 9 de novembre? Si no, què passarà? Afectarà el cas Pujol en tot plegat? I què passarà a Sant Cugat, tenint en compte que tenim eleccions municipals al maig?
Bueno,
va, Jordi, dispara.
A les municipals no puc contestar, perquè això... O sigui, ja
després et preguntaré per la candidatura d'Esquerres.
Sí, jo també vull saber.
A veure, les tres primeres sí que te les puc contestar. A l'11 de setembre ja anirà molta gent, serà un èxit. El 9 de novembre no es votarà, és allò que diu, com diu la cançó aquella dels Manels, que els lletjos són els guapos. Tothom ho sap però ningú ho diu, tothom sap que no es votarà el 9 de novembre però ningú ho diu. Què passarà després? No ho sé, és una incògnita, perquè a diferència del bo del Martí Pol, allò que tot és possible, el Martí Pol es va deixar una coma i un d'allò, diu, tot és possible però no probable, per tant, com que tot és probable, no sabem què pot passar a partir del 9 de novembre, i aquesta em sembla que eren tres preguntes, i la de Sant Cugat la deixem per després.
La de Sant Cugat la deixem per després.
Bueno, això per entrar en matèria.
Per entrar en matèria,
eh? Després anirem posant els peus de pàgina.
Inzane.
Doncs jo considero, com el Jordi, que la diada serà un èxit total, com l'any passat, una manifestació pacífica, festiva, sense problemes, més enllà del desig. Jo crec que serà així, i així ha de ser. Per altra banda, 9 de novembre, el president darrerament diu es votarà. Es votarà segur, però jo crec que sí, perquè
retira... En consulta.
No, aquest és el tema, que el president retira ja el concepte consulta, i això ens fa pensar que possiblement anem a un escenari d'eleccions anticipades. És evident que el president del govern, Mariano Rajoy, ja té una bateria de mesures per aturar la consulta, ho va anunciar ahir, que pot passar i passarà per dos recursos d'inconstitucionalitat, a la llei de consultes i després al decret de convocatòria del referèndum, i que podria arribar fins i tot doncs, després a una inhabilitació del president de la Generalitat o fins i tot a la suspensió de l'autonomia, cosa que evidentment no és desitjable. Perquè estem en un escenari de no diàleg, cosa que és penós i que ens porta al xoc de trens i a la fractura i a la ruptura. L'escenari d'eleccions anticipades a mi no em sembla un escenari massa lluny. Que siguin al novembre o que siguin al febrer, ja veurem, no? Però crec que és un escenari francament possible. El cas Pujol afecta o no al tema sobiranista, al tema del procés? Jo crec que afecta sobretot a la política. Que si el PSC, per exemple, pot estar, entre cometes, content, ningú pot estar content amb el que ha passat, perquè no afecta a Convergència Democràtica de Catalunya exclusivament, afecta a tots els partits considerats establishment, no? I la gent no diferencia entre uns i altres. I això aprofundeix en la desafecció política entre ciutadania, institucions, sistema de partits, no? Per tant, afecta a la política. Jo no crec que afecti exclusivament o el procés independentista, jo crec que el procés segueix, la mobilització social és molt alta, ho veurem el proper 11 de setembre i bueno, ja veurem com continua tot plegat, però no té bona pinta.
Jordi.
Menys mal que el que havia de parlar jo, que l'Angeli...
No, escolta, ha fet una bona estrena, eh?
Que ell era, parlava poc, menys mal, menys mal. No, a veure, allò del Pujol ja no hi he tocat. En tot cas, a grans trets estaria d'acord amb el que diu ella. És evident que el Pujol... A veure, per la importància que ha tingut en tots els sentits, i ara entrarem en el tema en detall, el Pujol a Catalunya, que és primordial, no s'entén la Catalunya, de l'últim test del segle XX i principis del segle XXI sense el Pujol, és evident... que ha de tenir un impacte ja no en el procés, en tota la política i la vida ciutadana en general catalana, no? Algunes persones més que altres, hi ha unes formacions polítiques més que més altres, però pensar que això no tindrà incidència i que no serà utilitzat d'altra banda políticament i algunes vegades per alguns personatges de forma grollera, és una santa innocència, incideix, si més no en la psicologia de la gent, no? Ara, les dues qüestions que he aprofundit una mica més, en Jané. Primer, la consulta no es farà perquè el propi Consell de Garanties Estatutàries, una altra cosa és el que digui, perquè normalment s'emet més un vot polític que no jurídic, encara que s'espera, com el Tribunal Constitucional, que el pronunciament dels seus membres sigui estrictament jurídic, però no es va així. Tothom sap, i si un es posa a l'article 122 de l'Estatut a les mans, tothom sap que aquesta consulta no pot sortir de l'Estatut. Que l'article aquest que marca la llei de consultes està pensat exclusivament per aquelles competències que pertanyen a la Generalitat. I la Generalitat no té la competència de consultar una cosa com la del 9 de novembre. Això ho sap qualsevol jurista i qualsevol constitucionalista sap que no cola... però no la llei, que aquí crec que és una de les coses que s'ha complicat. És a dir, a la llei, el fet de que la llei i la consulta hagin anat junts, diguem-ne, ha contaminat, si em permeteu l'expressió, la llei de consultes. Però la llei de consultes segur que és perfectament constitucional, segur, perquè ara el Parlament té els seus assessors i tal, i evidentment entre tots els grups s'han marcat i han fet un text. Allò que no és constitucional, que no està adequat a l'Estatut i que pot recórrer a l'estatal és la convocatòria, que és el que entenc jo que recorrerà i el que pararà el Tribunal Constitucional. Però la llei, si no ha sigut perquè... i inclús el propi Parlament ho ha dit, està pensada per una consulta específica, la llei és perfectament inconstitucional i pot permetre fer altres consultes que, entre altres coses, una miqueta per amagar la perdiu, la senyora vicepresidenta del govern en vol fer una abans al Moianès per constituir aquesta macro impressionant comarca de 15.000 habitants i amb 10 municipis que els vol constituir, però aquest és un altre debat que entra un altre dia a les comarques. Per tant, jo crec que no es farà. Després, totes les enquestes són bastant reiteratives en aquest sentit, que la ciutadania vol votar, això està clar, estem entre el 75% i el 80%. Això crec que és l'element que acull més consens a Catalunya des de fa dos anys i on tots més coincidim, això és poc discutible, però també hi ha una gran majoria que està entorn dels dos terços que diu que si no és una cosa pactada legal i amb una cobertura jurídica impecable, que considera que no s'ha de fer. Però això és important, eh? Això són molta gent, eh? Perquè, evidentment, si tu fas la consulta, que alguns ho diran, eh? Traiem-les d'allò al carrer, la fem, però va, i va el 35% només a votar, i a més no es fan tots els municipis, realment mal rotllo, no? I en quant a les eleccions anticipades, plebiscitàries, el concepte d'eleccions plebiscitàries no existeix.
Exacte.
I només existeix en tot cas a les dictadures. Mm-hmm. Ningú fa eleccions plebiscitàries. Les eleccions són per manifestar-se sobre un programa, sobre diferents temes, i no monogràficament sobre un tema que fa és tallar la pluralitat i la possibilitat de manifestar-se sobre gaires coses. El que es pot fer eleccions precipitades,
sí, sí,
que és una altra cosa, es poden fer eleccions precipitades. Perdó, però ja veus, és que ja m'he fotut l'aigua, ja m'he
donat. Doncs, Torpal, Toni Ramon, molt bon dia, Toni.
No, el que es pot fer eleccions precipitades, espera, ja acabo, però jo crec que ara per ara en Mas no li interessa, no crec que la faci.
Toni, estem parlant de la diada, òbviament, no, i de com està tot l'escenari polític.
No, i tu?
Bé, remogut. No, la diada doncs apunta bé, apunta un èxit de participació si fem cas al que són les inscripcions a la B baixa, comparades amb la via catalana, doncs a dia d'avui hi ha més inscripcions i ja vam veure també què va passar l'any passat, no? Vull dir que les inscripcions van ser una xifra, però al final la participació va ser molt més elevada. Esperem que també passi. i que el poble de Catalunya torni a demostrar les intencions i les ganes i la il·lusió a poder votar, i a través de poder votar, doncs, molt probablement a poder construir alguna cosa nova, com també marquen algunes enquestes. Per tant, doncs, la Diada de moment pinta bé. Sí, escenaris 9N, bueno, el govern espanyol va avisant que ho té tot a punt, no acaba d'explicitar què és aquest tot a punt, a banda d'un doncs, recurs al Constitucional, molt probablement del decret de convocatòria. Bé, a partir d'aquí, doncs, hi ha una sèrie de partits que van fer un acord, que van presentar a la galeria del Palau de la Generalitat, que volem de prendre decisions. Estarem a l'espera. Jo sincerament crec que la millor opció serà que aquests partits mantinguin aquesta unitat, o sigui, desitjo de tot cor, doncs, que el pacte pel dret a decidir, doncs, es mantingui a nivell polític, i que aquesta decisió, en el cas d'una prohibició, el que es prengui, quina decisió es prengui, si surten les urnes, si no surten, si es convoca, si no es convoca, si anem a unes eleccions o no, doncs, sigui al màxim o al 100% consensuada entre aquestes forces. És l'única manera de veure un final exitós en tot aquest procés, que es mantingui sobretot aquesta unitat i aquest compromís amb el dret a votar dels catalans i catalanes.
A mi el que em preocupa és, darrerament, en els darrers dies, aquesta apel·lació constant a la unitat de les forces que defensen el 9N i la consulta del 9N. No? Si apel·len tant a la unitat, és que potser no hi ha aquesta unitat desitjada, no? I per altra banda, expressar també la preocupació sobre el frontisme d'uns i altres, perquè recordem les declaracions de Cospedal de fa uns dies, no? La gran coalició.
Aquí es parla en sèrie, d'aquestes persones no en parlem aquí.
Ah, d'acord.
No, és broma.
Ja ho sé. Doncs aquesta preocupació, no? Aquesta voluntat del PP de fer fronts de blanc o negre, no? O independentisme o unionisme, quan en l'escenari polític català, sortosament, hi ha un ventall de possibilitats molt més ampli que el blanc o negre que pretén instaurar el Partit Popular, no? I això no ajuda.
Jo, seguint amb la línia del Toni, a veure, jo crec que, a veure, aquí, perquè estem allà, ja ens hem de sentar, o podríem anar un escenari post 9 de novembre. Els partits no ho poden fer, ara ho explicaré, però els altres sí. Jo ja em situo en un escenari post 9N, ja d'un per amortitzada, si se'm permet l'expressió, el tema de la consulta. Ara, d'aquí a 3 setmanes vista, no hi haurà cap partit que digui que no hi haurà consulta, perquè ningú vol que li pengin la llufa i que el sigui acusat de que li tremolen les cames. Això és evident, i això és lògic. Jo entenc, com diu ell, que quan sigui recorregut i el Tribunal Constitucional penalitza la consulta, per els partits que han donat suport a aquest procés, i espero que se'n sumi algun altre, perquè no, que se'n podria sumar algun altre, han d'analitzar el post-9N. Quina estratègia, quin horitzó es marca i quin discurs fem a la població de Catalunya. I jo suposo que hi haurà alguna força que, tot i amb això, perquè no voldrà ser menys que els altres, encara que hi hagi un consens ampli i en petit comitè es diguin les coses clares i acordin que no es pot fer la consulta i que han de pensar en un nou horitzó, algú encara s'agrada fins sempre que s'ha de treure les urnes al carrer. Bueno, vale, d'acord. Però jo crec que els partits polítics han de començar ja a pensar en l'escenari post-9N, mantenir la unitat i quin discurs, quin horitzó probable es marquen i quina estratègia a partir d'ara, i una estratègia que no esgoti el personal. Això també és important.
Però com la fas anar a votar la gent, doncs?
No, si jo dic que el 9N no hi haurà votació.
No, però post-9N, perquè si estem d'acord que el 80% vol votar, quina solució aportaria?
Ja t'he dit abans que l'escenari post-9N no soc capaç de dibuixar-lo, ja t'ho he dit abans. I si algú té clar...
Home, has dit que unes plebiscitàries no les acabaves de veure.
Jo crec que les eleccions són per votar un programa, per votar moltes coses. Jo no aconsegueixo ni en aquest marc ni en qualsevol eleccions plebiscitàries. A més, no sé exactament què vol dir. El que sí que aconsegueixo és eleccions anticipades.
Sí, vale. Això sí.
Sí, que no, que jo crec, el Mas també dir que no els farà. El Mas, a veure, clar, es diuen moltes coses, no? Però Mas, jo crec que el Mas tampoc.
A veure, a dia d'avui el Mas...
Jo crec que avui, ara i aquí, el Mas tampoc no interessa. Jo, el meu escenari és que el Mas s'està autoimmolant, no sé si perquè està fent s'ha vist reflectit en el mirall d'en Pujol i diu, bueno, si tu t'has autoimmolat, jo també. No, això és broma. Però crec que el Mas políticament s'està autoimmolant i aquí acabarà la seva carrera política, però jo crec que l'aguantarà fins que acabi el mandat normal d'aquesta legislatura, em dóna impressió a mi, eh? I a més jo crec que Convergència Unió en aquests moments no li interessa les eleccions anticipades. Ei, però em puc equivocar de baix, tu, perquè a més va equivocar el Mas quan va avançar les eleccions, va demanar una majoria excepcional i va perdre 12 diputats.
No, no li interessa les eleccions anticipades, però no li interessen, això segur, però...
Perdona, Toni, que tu.
En aquests moments no, jo crec que no li interessen a Convergència, no li interessen al PSC i no li interessen al Partit Popular unes eleccions anticipades.
Esquerra potser sí, eh?
Llavors, bueno, vagi per endavant, que a mi em conviden com a Toni, no com a Esquerra, eh?
I a mi com a Inzana.
I tant, que quedi clar, eh?
Saps que no vaig d'aquest pas, no. ho ha dit tothom que no li interessa les eleccions.
Per tant, Mas no desvetlla absolutament cap dels possibles plans B que tingui ell. Junqueras tampoc ho fa, Fernández tampoc ho fa, i la CUP tampoc ho fa, Iniciativa tampoc ho fa.
No?
Per tant, estem en l'escenari del 9-N i estem en l'escenari d'aquest 80% de gent que vol votar. I això no és menyspreable. Per tant, això no ho ha de menysprear ni els que van signar l'acord, ni els que no el van signar.
No.
Si tu estàs en un estat i trobes enquestes que t'estan marcant aquesta tendència, home, per mi les coses... fins al moment, segurament ara aquí discutirem, s'han anat fent pel camí que tocava. Es convoquen unes eleccions quan hi ha el primer no frontal, en el pacte fiscal. No surten com el senyor Mas volia, però jo, el que sí que representen és quina és la situació o quina és l'opinió que hi ha al carrer, això és indiscutible. S'aconsegueix l'acord del pacte de dret a decidir, es convoca un referèndum, per tant, s'estan fent els passos que, si fem el paral·lelisme amb el procés escocès, doncs són els que toquen. Ha d'haver-hi una majoria en un Parlament que aposti no només per la independència, com a mínim han d'apostar pel dret a decidir, després que es posicioni amb el que s'hagi de posicionar, es convoca una consulta i a partir d'aquí l'estat espanyol farà el que cregui que ha de fer. Ja veiem què és el que farà, no? També demostrarà una vegada més quin és el tarannà centralista i absolutista del Partit Popular. A partir d'aquí, quan sentim dir que hi ha altres alternatives, home, a mi em fa gràcia sentir aquestes altres alternatives, perquè el PSOE, des de la seva secretaria general, pot fer unes propostes, però que quan baixem als territoris, quan anem a desgranar el partit als diferents territoris, em sembla que més enllà de Catalunya no sé qui més la recolza, la proposta federal. Per tant,
el PSOE ha acceptat la reforma de la Constitució, que fa un temps això era impensable.
Quines altres alternatives hi ha? No? Aquest és el problema que jo veig en tota aquesta sortida, i sobretot del posicionament del PSC, que no hi veig quin és el projecte alternatiu i il·lusionant que es pugui vendre a dia d'avui a Catalunya. Per tant, com no el veig, doncs entenc que hi hagi aquest front, no?, d'entre l'opció dret a decidir, que és molt més àmplia, i l'opció unionista. O sigui, no hi veig a dia d'avui cap proposta d'alternativa.
La tercera via, vaja.
Tercera via, no sé quina és, ni on va, ni si és una via morta, si
la
és
reforma
una via
de la Constitució.
No sé.
Hi ha possibilitats d'una tercera via?
Més
possibilitats d'una tercera via que la independència, sí.
Seriosament?
Ho dic seriosament, clar. Va,
home, amb una majoria del Partit Popular
que no
val, segur que no.
No, per això, amb quins aliats?
El que no val és davant la complicitat de qualsevol sortida, sigui tercera via, sigui independència, dir que la tercera via no faré res i que està morta i vendre que la independència està aquí de cantonada, quan és molt més difícil la segona que la primera. La primera té pocs, diguem, aliats i poca assumpció política i mental al reste d'Espanya, però és que la segona cap. Si es tracta d'acceptacions i d'aliats i de possibilitats, té més possibilitats i també més consens social, tot sigui dit, eh? Les enquestes també són reiteratives en aquest sentit. Això que en diem tercera via, que és una sortida de l'autogovern, que vagi més enllà de l'estatu quo actual i que dongui més competències i més, diguem-ne, més personalitat reconeguda a Catalunya, té més consens social que la independència. Vull dir que, a veure, si ho posem al cistell, veurem què pesa més, no? Però, bueno, a veure, tornem enrere.
El problema és que no podem preguntar.
el que no podem... Bueno, ara, exacte, sí, aquí volia anar, Pere, aquí volia anar.
No ho sabem,
aquí
això.
Aquí jo espero, una de les coses que espero, jo personalment l'estic fent, el penso expressar quan arriba el moment, és que quan no ens deixin fer la consulta, i al final no es faci perquè no es reuneix totes les condicions jurídiques que permet que sigui impecable, perquè una consulta d'aquestes ha de ser jurídicament impecable, comencem les autocrítiques i les crítiques, i analitzar què s'ha fet bé, què s'ha fet malament. Jo espero. Em temo que no es farà, però jo espero que es faci. Jo personalment ho penso fer. I ja penso avançar algunes coses. En aquest país s'han fet uns errors estratègics de pissarra amb tot això que hem dit al procés. Entre altres coses perquè alguns han fet trampa. Mentre uns hem parlat, o han, en tercer problema, seriosament, que el tema que ens havia d'unir era la votació, el dret a decidir perquè la gent es pronunciés, els altres han jugat directament a la independència. No ens enganyem.
Cert, cert.
Perquè ara algú es pensa que seria equànime, plural i acceptable una campanya de 20 dies si ens deixin votar perquè qualsevol, a part del nyap de la pregunta, perquè qualsevol es pronunciés lliurement pel que vol quan durant 2 anys ha hagut un discurs monolític només a favor de la independència? Algú creu que això seria, a més, una campanya de 20 dies, de 3 setmanes? Algú creu que això seria una campanya plural, equànime, i com s'han de fer? No s'ho creu ningú. Aquí alguns han estat fent trampa durant 2 anys i treballant directament per la independència, quan els altres dèiem, i que era el repte fonamental, que el que s'havia de fer és guanyar el dret de decidir que no el tenien guanyat i votar. I això s'ha de dir clar, també. I això s'ha de dir clar. I quan arribi el 9 de novembre i no votem, llavors hauran de començar a dir en què s'ha pifiat, qui l'ha pifiat, i aquí molts hauran d'assumir responsabilitats, que em temo que no l'assumiran, però bueno.
Bueno, aquest autoflagelament
no
tan tradicional català...
Si no, el seguirem pifiant. Si no, admets els errors, el seguirem pifiant.
No, a mi em fa gràcia que hi ha alguns que han treballat per la independència, sí. Sí, evidentment. Hi ha una sèrie de partits polítics que en el seu programa electoral, alguns des de fa molts anys, altres més recentment, diuen que la millor opció per Catalunya és la independència de l'estat espanyol.
No parlo només de partits polítics.
Per tant, a partir d'aquí és normal que els polítics, els representants polítics, els representants del Parlament, els consellers, el president, que considerin que la millor opció pel país és aquesta, la defensin. Només faltaria. L'altra cosa és la campanya institucional que s'hagi de fer, com la fa cada vegada a l'Estat, la Generalitat o qui toqui, doncs quan es convoquen eleccions, que són campanyes de mobilització de vot, punt. Després cada partit farà el seu posicionament i cada personatge públic, cada personatge polític farà el seu posicionament.
Però, Toni,
sí, només faltaria que els partits polítics s'hagin d'amagar en la seva gestió diària els seus objectius i els seus programes electorals. És que no, vaja,
però, Toni,
no té
molts
sentit,
han jugat a la confusió entre dret a decidir i independència. Jo, per exemple, no sóc independentista, però estic a favor de la consulta, però molta gent no diferencia entre dret a decidir i independència. Llavors aquí hi ha una barreja de conceptes que a alguns ja els hi va bé i que alguns treballen per això.
Bueno, jo crec que alguns treballen pel dret a decidir perquè on volen arribar és una estació més enllà. Llavors, què ens podem trobar amb un pitjor escenari que ha sigut no convocar una consulta, sinó convocar unes eleccions, que sortís al Parlament que sortís, i sortir un Parlament majoritari a favor de la independència i fer una declaració unilateral. Per mi aquest no era un bon escenari. Ara, quan fas tota una sèrie de passes, arribes a convocatòria del 9-N i l'Estat espanyol et tornarà a dir que no, doncs, bueno, com a pla B no deixa de ser una de les opcions que hi ha damunt de la taula. I a partir d'aquí, bueno, pues, tothom s'haurà de posicionar. I, evidentment, en unes eleccions no només votaràs, o sigui, el programa electoral no només cal que digui independència si independència o no, pot dir moltes altres coses, però aquest punt haurà de ser-hi. Per tant, la gent tindrà un ampli espectre de possibilitats de vot, molt probablement, on aquest serà un eix bastant decisori de les properes eleccions si no podem anar al 9-N, que seria, per mi, el desitjable, i conèixer exactament quina és l'opinió i posicionament de la gent de Catalunya, i a partir d'aquí treballar.
Jo ho he dit, el que he dit és, perquè jo crec que he anat en contra del procés, l'ha distorsionat d'aquí i a cara en fora, és a dir, a veure, a part del nyap de la pregunta,
sí, sí.
Perquè la pregunta està pensada perquè contesti sí, perquè els federalistes no poden contestar en positiu, perquè t'obliguen a votar no a la segona pregunta, això és un nyap, i aquí l'Iceta, que és una persona intel·ligent, tenia raó, això és un nyap, la pregunta, perquè al seu moment, doncs mira, la va parir el president i els altres no es van atrever a dir que no.
Però els federalistes li van donar suport. Iniciativa entre ells.
Iniciativa estava més sol que la una allà, sí.
O uns quants.
Uns.
I estava més sol que la una.
Esquerra Unida Alternativa.
El PSC no li va donar suport, però el PSC no donarà suport a res d'aquest procés.
És que jo aquesta pregunta...
Tal com està plantejat,
no. Perdó, si sóc el representant...
No, però per dir que hi havia federalistes que ho havien...
Tots els gestos que s'han anat fent o totes aquelles condicions que anava posant el PSC, a mi, si s'han anat complint automàticament, se'n posava una de més de condició, per tant, quan no hi ha intencions de sumar-se...
La pregunta no admet que... A veure, que més senzillament és el mateix paperet, eh? Dir, vostè vol que les coses quedin com estan, vol l'estat federal o vol independència? Mira quina fàcil, però és igual. Ara, anem a veure, quan jo dic que no, alguns no han jugat clar i han jugat al joc de la confusió, que jo crec que ha perjudicat el procés, que ara endins perquè treu consens i que ara enfora perquè encara es posen més de cul, si se'n parla l'expressió. A veure, què vol dir que el senyor Homs, president, portaveu i ideòleg, sembla ser de tot això, per part de Convergència, s'ho diu, farem la consulta i la guanyarem. Bueno, la guanyarà qui? Si hi ha diverses alternatives, què vol dir la guanyarem? La guanyarà qui? O és que només es pensa que hi ha una sola possible sortida, per tant, la guanyarem els independentistes perquè és l'únic que s'espera. Perquè quan dius, farem la consulta i la guanyarem, però en tot cas la guanyarà, si hi ha diverses alternatives, la guanyarà la que sigui, no? Uh-huh. És com sortir les eleccions i dir, la guanyarem, els altres no compten, no? Vale. O quan surt la senyora Forcadell i diu, farem una gran mobilització el 11 de setembre i guanyarem la consulta. O guanyarà qui? Només estan pensant en una resposta possible. Jo crec que això, que és molt legítim, i tal i qual, ha distorsionat tot el procés, i ha fet trampa respecte a aquells que ens han cregut que el que tocava és guanyar el dret a decidir, i després, com han fet Escòcia, que han tingut un any i mig, uh-huh. Escòcia, quan sabien que votarien, fa un any i mig, es van donar un any i mig per discutir, i ho han fet molt seriosament per discutir si independència sí o no, quan ja sabien que votarien.
Però és que Escòcia està dins d'un estat de tradició democràtica.
Bueno, vale, i aquí hem jugat a les dues coses a la vegada, però uns han jugat amb avantatge. Per això, jo dic, resumint, si el que es volia fer durant aquests dos anys era una campanya d'agitació o conscienciació per la independència, ha sigut extraordinària. Escolta, i podríem analitzar molt, ha sigut extraordinària. Si es volia, el que es volia fer és tot un procés per crear les condicions realment per poder votar, ha sigut fatal, horrorosa. L'estratègia ha sigut horrorosa de pissarra. És l'únic que jo dic.
Bueno, aquí el problema és que...
No, digues, no. Algun comentari més sobre...
Quan no agrada la... Jo crec que en aquest país ens trobem... amb que jo trobo de veritat surrealista els teus comentaris. O sigui, primera, que la senyora Forcadell no és govern. La senyora Forcadell...
És que ha marcat l'agenda.
Bueno, la senyora Forcadell...
No.
Escolta, quan et surt la gent que t'arriba a sortir a cada convocatòria sí. de manifestació i les enquestes et diuen que el que et diuen, no ho sé, podem fer ull de sordes i anar tirant endavant, com fa el Partit Popular. És una opció. Sí. L'altra opció és dir, bueno, hi ha una demanda d'una part important de la població, com no ens deixen votar no sabem quina, però d'una part important de la població que vol votar. A partir d'aquí hi ha una part d'aquesta població que a més vol una opció representada per una sèrie de col·lectius, de partits polítics, d'associacions. És normal que el representant d'una associació independentista doncs aposti per la independència. Només faltaria. O sigui, què volem? A veure, és que això no es fa trampa.
Sí, el Jordi sobretot ha parlat del govern.
Això no ho he discutit.
Començo per la senyora Forcadell. El govern, molt bé, Convergència i Unió en aquests moments aposta per, no sé si per la independència, per l'estat propi, perquè a vegades tenen aquestes ambigüitats. Bueno, a mi em sembla evident, com veig que fa el PSOE, i com veig que fa el Partit Popular, i com veig que fa Iniciativa, i com veig que fa la CUP, i com veig que fa Esquerra Republicana, doncs que en els seus posicionaments, en els seus discursos, apostin i donin com a millor de les opcions la que defensen programàticament. És que em sembla que si això no és així, malament anem.
Pues a mi em sembla bé que el senyor...
Això no sé, cap trampa.
Fins ara, digues.
Que a mi em sembla bé que Convergència Democràtica de Catalunya, en tant que partit, digui que està a favor de la independència, però el govern ha de ser més curós en allò que diu i en els seus discursos perquè és govern. S'ha de diferenciar el que és institució del que és partit. Que el senyor Pep Rull sigui més atrevit en el seu discurs, això és normal, i les bases de Convergència Democràtica estan a més molt mobilitzades a favor de la independència, i és partit. Però la institució doncs ha de treballar en tot cas per la consulta, per fer possible una consulta, però siguem curosos amb allò que diu el govern.
I a Sant Cugat, ho dic per portar el debat a qüestions locals.
És evident, és evident que un milió de persones al carrer, deixem un milió,
sí,
és molt important. I un milió, ja dic, per la independència, perquè ningú se creu ni que el 2012 ni el 2013 ni el demà passat, encara que hi ha bona fe, es convoca pel dret, sí, es convoca directament per la independència. Vale, legítim i no ho discuteixo. Un milió de persones, extraordinària mobilització. Però és que 4 milions i mig, que deu ser el 75% de 6 milions d'electors, diuen que estan pel dret a decidir. 4 milions i mig són més que un milió de persones. I aquí qui ha marcat l'agenda no han sigut els 4 milions i mig que deien que volien votar per desencallar la situació d'atzucac en la qual es troba el govern. Qui ha marcat l'agenda ha sigut aquell milió, que són menys que 4 milions i mig. I aquesta és la realitat gràficament. I aquest milió em té tots els respectes i té tota la legitimitat. Però és que n'hi havia 4 o n'hi ha 4 milions i mig que el que volen i el que han reivindicat i el que estaven tenien dret a que se li concedís o que si li intentés donar resposta és que volien votar. I aquí el que ha marcat la gent ha sigut el milió i no els 4 milions i mig. Ja està.
No, el problema és que aquí qui marca l'actualitat i qui marca la situació de Catalunya dins d'Espanya és una minoria que es troba a plaça Catalunya.
Una minoria que estava passant a Catalunya.
Sí, sí, agafem el paràmetre de la manifestació que hi ha aquesta... No sé si volies anar, per allò de les majories silencioses o no.
No, no, no,
però... Dic que el milió aquest marca la gent...
Això és el cridaneres. Malauradament... No, estava parlant de voluntats.
Malauradament, la voluntat imposada a dia d'avui és la d'una minoria, bastant més minoria, que es van trobar a plaça Catalunya en intent d'una gran foto.
Estava parlant de voluntats. Està parlant de voluntats que es poden expressar en una enquesta dient que volen votar o que es poden expressar al carrer.
El problema...
De voluntats, jo.
Primera, Espanya no és un país de tradició democràtica. Segona, la resposta, una de les possibles respostes a la pregunta, que no agrada a més d'un, i evidentment no agrada als dos grans partits espanyols, és el que els porta a una actitud autoritària i poc democràtica de no deixar votar. No és que els estiguin a favor o en contra de l'era de decidir. El que passa és que una de les possibles respostes, que potser fins i tot guanya, no agrada. I a partir d'aquí comencem a fer funcionar tota la maquinària de l'Estat per prohibir els mecanismes que podrien ser perfectament democràtics i perfectament aplicables a l'Estat espanyol, els posem tots en marxa per estar en contra, no del fet de preguntar i de consultar, sinó perquè no ens agrada una de les respostes. Llavors, no sé què és fer més trampa.
De tota manera, això no és una cosa que ens ha de sorprendre, que ens posarien totes les dificultats per votar en la premissa de sortida. No ens ha de sorprendre. Formar la part ja al punt de partida i no l'estratègia.
Home, parlant de l'Estat espanyol, no ens ha de sorprendre, això és veritat.
El Pep està intentant parlar de Sant Cugat.
Perdona,
ho intenta des de fa 5 minuts.
Perdona, és que no, home, no l'Estat espanyol, que aquí està una altra de les trampes de la campanya. Quan diuen, votar és normal en un país normal. Votar, fer una votació normal, és normal en un país normal. Però es deixa la primera. Estem davant una votació que és una excepcionalitat, no és la normalitat. Perquè no cada país, cada espartès estan votant el dret a secessionar-se i anar-se'n de l'Estat al que formen part. És una votació excepcional. La prova és que només tenim dos referents, que són, no són iguals, tenen la seva complexitat i tal, que són Quebec i que són Escòcia. Si fos una cosa normal, tindríem 10.000 referents. Només hi ha dues constitucions al món, una és d'un país del Carib, i l'altra no sé si és Somàlia o Etiòpia, que tenen reconeguda la Constitució el dret a la secessió. Cap més. Per tant, el que estem demanant no és normal ni en termes jurídics ni estadístics. És una excepció en el marc internacional, i aquí també s'ha enganyat la gent fent-li pensar que és el més normal del món. Però bueno, és igual.
Vols fer alguna cosa més? I vull parlar de Sant Cugat.
I en termes democràtics, i si vols ho deixem aquí.
No, termes democràtics...
Com pot afectar?
Tot és democràtic.
La legalitat, a veure, la legalitat s'ha de respectar, però no... No és llei sagrada, diguéssim, per tant, si hi ha majories que proposen canvis, doncs podríem d'escoltar aquestes majories.
En canvi, les de negociar i les de redactar.
En podrem parlar tota la temporada. A Sant Cugat, com pot afectar el procés? Home, però què et penses que de cop i volta desapareixerà de les portades?
No ens amenacis, Josep.
A Sant Cugat, eleccions municipals, el procés pot afectar d'alguna manera?
Home, tot... A veure, tot...
Ho dic, per exemple, l'alcaldessa ja l'hem vist que ara està a primera línia nacional, que és portaveu. Ahir estava a Catalunya Ràdio, les 3, per exemple.
Aquest és un altre debat. No sé com s'ho farà. Amb tot el que m'apareixo com a persona a la Mercè, que és tot el món, la veritat, ser vicepresidenta de Diputació, que se suposa...
Primera.
Sí, vull dir, que se suposa que...
Una vicepresidència
pura. Una dedicació, perquè per poc que facin les diputacions, alguna cosa ho fan. Ser alcaldessa d'una ciutat de 90.000 habitants, que no és moco de pau, perdó l'expressió, i portaveu de Convergència i Unió,
Tot i que el portaveu de facto en realitat és el Rull,
bueno,
no?
Ha de tindre molta capacitat de treball, la Mercè, que no li dubto, però se li gira feina. Ara, quan dius la pregunta, home, tot afecta tot.
És a dir, ens podríem trobar amb una mena de canvi absolut de l'escenari polític? Això, per exemple, Convergència i Unió perdent la majoria absoluta, Esquerra Republicana, doncs, amb uns resultats molt
que,
forts, no?
És que no t'intes la pregunta. Tu parles de possibles canvis.
Conseqüències que podria tenir el procés post.
No, és que una cosa és els canvis que podria haver preeleccions, altres els resultats. Tu que parles dels resultats.
Dels resultats, sí. Bueno, que al cap i a la fi és el que ens afectarà a l'Ajuntament.
Jo crec que els resultats és evident que independentment de com s'acabin de concretar a les candidatures i que pugui haver una sorpresa a l'última hora per un costat o per l'altre.
A mi m'agradaria saber com està la candidatura d'Esquerra.
Mira, m'entra la pregunta, eh?
Tinc curiositat.
I a part del tema de la modificació aquesta, que això sí que és un cop d'estat municipal que es vol fer pel PP amb relació als alcaldes...
Bueno, i els barons ja ho demanen que vagi també per l'àmbit autonòmic, eh?
Bueno, sí, sí, és veritat.
Que un dia en parlarem, però que això... A veure, el 80% dels municipis ja tenen els alcaldes i tenen majoria absoluta. Això està pensat per ciutat com Madrid, València i tal, per no perdre l'alcaldia, per això en parlarem un altre dia. És evident que les relacions, que els resultats electorals es donen una composició d'ajuntament diferent, això està claríssim, ara no faig dir quina. I ja contestant, bueno, efectivament, com tu saps i s'ha dit, i no és secret, no ho veig, hi ha un procés,
un altre procés.
A nivell local de les esquerres, eh? Ja m'hi va dir les esquerres, perquè les esquerres, allò, per no confondre amb esquerra, més, perquè crec que les esquerres són plurals i diferents, d'intentar una confluència de cadascun municipals, que tot a ningú se li escapa, que és una cosa molt complicada, per les característiques de les esquerres i per les característiques de les esquerres en concret a Sant Cugat, i perquè anem contra el temps, perquè falta molt poc temps, d'intentar avançar programàticament i, si és possible, amb una candidatura unitària de cares municipals. Com està? Pues, bueno, ara ja ha previst una segona assemblea aquest mes de setembre per seguir discutint, i bueno, hi ha una certa participació, hi ha gent il·lusionada i tal, però bueno, ja anirem parlant, però és molt complicat. És molt complicat i, a més...
És molt complicat per Esquerra Republicana?
No, és molt complicat per tots, perquè cada força política vol marcar perfil, perquè cada un té una opinió diferent, perquè fer això en 8 mesos és molt difícil des d'un punt de vista logístic, mecànic, jurídic i tal, i perquè, bueno, perquè t'has de posar d'acord, no? T'has de posar d'acord amb el programa, i aquestes coses entre nosaltres s'han de fer en 3 o 4 anys, s'han de fer en temps, no? I jo crec que ho hem fet, bueno, potser perquè no pot ser d'una altra manera... d'una manera massa precipitada, ens faltarà aquest temps, no? Això s'ha de treballar més a mitjà termini, i després, evidentment, perquè n'hi ha uns que estan, que ho veuen clar, uns altres que no ho veuen tan clar, i uns altres que no ho veuen de cap de les maneres, no? Vull dir que no facis ni sigles, no es tracta aquí de posar el dit a l'ull a ningú, no?
També tenim el dubte de qui serà el candidat d'Iniciativa, que s'ha d'elegir, bueno, aquest mes.
Bueno, a veure, de candidats aquests moments coneixem el d'Esquerra, que a més ja s'ha presentat, la de Convergència i Unió, perquè a més ja s'ha presentat, el de PSC, perquè ja es va fer públic, i no només que jo sàpiga.
El Partit Popular sembla que no hi haurà canvis.
Però, per exemple, la CUP em consta que ho fa el novembre, i no està decidit que siguin pros, vull dir, per dir el nom que podia pensar. La Iniciativa ja sap que no serà el Joan Calderón perquè no repetirà, i ho farem es farà el novembre.
El novembre, al final, primer al setembre, no?
No, és un procés que acabarà mitjans de novembre, si tot va bé. I després, bueno, tampoc serem Ciutadans ni el PP, no sabeu si es presentarà com es diu el... Hòstia,
Jordi Carreras.
No, l'altra opció, una altra seqüència. No,
la UAS.
La UAS, que sí, que ja... UAS, vaja, però, almenys a les columnes diuen que es presentarà.
A veure, candidats segurs i presentables... Ai, presentables...
Presentats.
Això ja decidiran els electors.
No, retiro. Presentats públicament hi ha 3 més. Presentables ho seran tots, home.
Algun comentari sobre les conseqüències que podria tenir àmbit local tot el procés?
És molt
home,
complex.
Que Esquerra tornarà a tenir representació, no? Home, potser...
Això
jo crec que aquest seria el principal
canvi. Home, es va quedar fora per una dècima, i a més les enquestes, això són... Ah. O sigui, que la composició dels instruments serà diferent, això està cantat.
Però, per exemple, ens podríem trobar amb una davallada de Convergència tan gran que
com per perdre la majoria absoluta.
I majoria absoluta a l'alcaldia, potser depèn de com es facin després les aliances, és que clar.
Bueno, no, les aliances no, perquè si s'aplica la llei del Partit Popular...
Això sí, clar, tenim pendent aquesta.
Et pots trobar amb uns ajuntaments molt cachondos, amb un alcalde sense cap mena de suport.
Com l'hem de Valldoreix, pots tenir...
Si s'aprova la llei del PP...
És una grandíssima bestiesa, aquesta llei.
Toni, perdeu el xiste. Si s'aprova el partit del PP, l'única aliança que quedarà serà el Poble Nou, perquè aquí ja no farà aliances, perquè si automàticament hi dones majoria absoluta, no? El que guanya amb més de 40... Bé, això no està determinat quin percentatge.
Encara no.
Però, però... Sant Cugat, si féssim... A veure, Sant Cugat no, Sant Cugat no hauria de tenir incidència. Si féssim cas de la història dels últims 20 anys, a Sant Cugat té uns resultats a Convergència i Unió que ja hi donarà majoria absoluta. És evident que si a sobre fes aquesta llei i si posessin el d'allò, el barem al 40%, ja li donarien amb més facilitats. Vull dir que aquí no veig canvi en aquest sentit. Ja. Uh-huh. Ara, amb la llei del PP, hi ha aliances possibles, encara que Esquerra Republicana
aliances...
li vagi molt bé, però després pots pactar si t'interessa pactar i ampliar la base del govern municipal.
Ah, però tu pots tenir l'alcaldia i no tenir suport als pressupostos o tenir uns pressupostos aprovats que no són els teus.
No, no, però
clar,
que...
o sigui, l'escenari.
No, no,
o sigui,
però,
el que no, el que no pot ser,
el PP dona automàticament majoria absoluta també. Alcaldia amb majoria absoluta.
Ah, bueno, aquest és el punt on hi ha bufetades.
No, és que si no, clar, no,
és que si, no, que et podries si no trobar com a valldrets. Si no és ingestionable.
No tindria sentit. Ah. Jo entenc...
O sigui, el frau democràtic que suposa aquesta llei
entenc,
és escandalós.
Jo entenc, sí. I això ja funciona per les generals en alguns països, aquella, el que es diu un premi, jo entenc que el que t'està dient que si el primer partit passa el 40% per dir alguna cosa, automàticament té majoria absoluta i alcaldia. Entenc que és això, el que està plantejant el PP.
Separaven
per garantir-se ciutats com Saragossa, València, sí. Madrid, que la podia perdre, perquè València podia tindre...
Una davallada al PP.
No, podria ser el partit més votat, però Esquerra Unida, Compromís i el Partit Socialista del País Valencià posar-se d'acord i tindre govern autonòmic i tindre alcaldia a València. I el que es vol és assegurar-se això.
Però no pots otorgar una majoria absoluta amb un 40% dels vots, sí, quan tens un 60% dels vots que no t'han votat.
Sí, però això ja passa molts països. A Itàlia, el primer partit té un premi que li dona ja majoria absoluta i tu pots tindre amb 30% de vots per tindre majoria absoluta. Això ja existeix en alguns països. A veure, a mi em sembla una aberració, perquè és anar en contra de la necessitat, que jo et dic, de fer una síntesi democràtica, de fer l'esforç per dir, escolti, que ningú ha guanyat? Però escolta, posem els programes sobre la taula i fem una majoria que representi la majoria de l'electorat. Això és el propi en democràcia.
Bueno, aquesta és la riquesa del sistema parlamentari.
Exacte, això és el propi en democràcia. Ara, dir que tu puguis governar amb un 40% dels vots, tu puguis decidir per tota la ciutadania quan tens un 60% que no t'ha votat, això democràticament és una aberració.
No, no, jo a nivell parlamentari, imagina't un 60% de representants parlamentaris que no t'han votat. Sí, trobaries el cas a l'extrem, no, d'Estats Units i el president Obama. El president Obama ha votat, però no té els suports en les cambres. Per tant, tot allò que promet en campanya electoral o les seves prioritats i intencions polítiques no poden ser complertes perquè
això, Toni,
no té el suport parlamentari.
Això és possible, que diuen cohabitació i ha passat a França i ha passat a Lloreig perquè hi ha unes eleccions
per,
no, per fer eleccions locals
equiparables a número
de vitals.
Però, a veure, però és perquè és una...
I pressupost anual.
És perquè són eleccions presidencialistes i va per separat. Sí, sí. Però aquí el que t'està dient és...
Et regalo l'alcaldia.
Ara, jo estaria d'acord... A veure, això es feia al segle XIX, jo. Jo estaria d'acord de separar i dir, escolti, fem dues urnes. Jo estava parlant amb un català de Constitucional, el Botella deia, fem dues urnes, candidatures i alcaldia. Tu no tens, per exemple, per què presentar alcaldable, perquè saps ja que no tens cap possibilitat de treure-ho, potser només presentes candidatura a l'Ajuntament, eh? I potser hi ha 7 candidatures i 3 alcaldables només. I tu votes directament l'alcalde, però la composició de l'Ajuntament sortirà de les candidatures. Això seria un tema diferent. Votar directament l'alcalde, però que la composició surti de les candidatures, que poden coincidir o no amb les alcaldables, aquest seria un altre tema. Però aquí el que està dient el PP és un altre tema. Dir, la candidatura més votada, o que superi el 40%, que sap que és una xifra que vaig sentir, tindrà automàticament l'alcaldia la majoria absoluta. Que després això vol dir que retalla el número de regidors que s'han de repartir la resta. No t'ho perdis. Si aquí hi ha 25 i automàticament te n'atornen 13, encara que te'n toquin 8 o 9, vol dir que els altres només tenen 12 per repartir-se.
Sí.
Els hi has fotut dos regidors per repartir-se, cuidado, eh?
Algun comentari més sobre...
No, i condemnats, doncs, a no decidir res.
Ah, no?
Per mi el més
a
greu
xupar,
és això.
A xupar la de quatre.
O sigui, el 60% de l'electorat santcugadenc, en aquest cas, no té res a decidir.
Depèn de la tarannà de l'alcalde o l'alcaldessa de la majoria. Hòstia, que vulguin donar joc o no. O si no, a xupar la roda durant 4 anys. Que,
per mi és un frau democràtic absolut.
10 anys, jo he estat en fases diferents. 10 anys a l'oposició, sabem el que crema i la sensació d'inutilitat, i l'Anjana també ho pot dir,
sí.
Que et dona estar a l'oposició quan no et deixen, que l'únic que et deixen és de tant aprovar una moció que després no s'aplica.
Moció de temes
no
locals.
Ah, mira, un dia hem de fer una relació de les mocions que s'han aprovat i quan s'han aplicat els últims 4 anys.
Mira, podríem fer a partir del ple que ve, que és dilluns, doncs podríem anar apuntant les que s'aproven a veure què passa.
No, ja tenim un històric. Jo crec que en aquest mandat s'han aprovat com a mínim 150 ja. Quantes s'han complert? 15? 10?
Home, mira, ara, per exemple, que serem un municipi cardioprotegit, això sí. Que tindrem punts d'assistència cardíaca.
Hòstia, però ja no vaig a caminar avui.
No, fes-ho, fes-ho.
Jo ho feia per... Això ja no vaig a caminar.
Hem de marxar, Insane Conesa, Jordi Casas i Toni Ramon.
Hem de parlar de festa tot el proper dia,
Ah, doncs perfecte. I març que ben parlem. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia.
No, home, hem de parlar.